Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com l'àrea metropolitana de Barcelona es confirma com l'epicentre del retrocés del català. El territori més poblat del país és també on menys presència té la llengua pròpia de Catalunya. Són especialment preocupants les dades de municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o tota la zona sud del Baix Llobregat. En contrast, on el català conserva més bona salut és a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu, i en menor mesura a la Catalunya central i a Ponent. També hem connectat amb Madrid, ara hi tornarem, perquè estem pendents que el jutge decideixi si envia o no a presó l'exministre José Luis Ábalos i el seu excol·laborador Koldo García. I hem connectat també amb el País Valencià, on aquest matí el popular Juanfran Pérez Llorca ha fet el seu discurs al debat d'investidura en què, si Vox el vota, sortirà elegit com a substitut de Carlos Mazón. Aquesta tarda es farà la votació i tot apunta que votaran que sí i que, per tant, serà el nou president de la Generalitat, perquè, de fet, avui ha fet un discurs molt adreçat a acontentar els interessos de Vox. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, el primer que fem és el que deies, connectar amb Madrid, amb en Dani Santiago, perquè ens expliqui si hi ha novetats sobre aquesta decisió que ha de prendre el jutge del Suprem sobre l'entrada a presó de José Luis Ábalos i Koldo García. Dani, bona tarda.
Bona tarda. No, seguim a l'espera. Hi ha molta expectació mediàtica per la decisió del jutge del Suprem, que té a les seues mans enviar a presó provisional tant l'exministre José Luis Ábalos com el seu antic ajudant Koldo García. Recordem que la Fiscalia i les acusacions demanen presó sense fiança per a tots dos perquè veuen risc de fuga a les portes del judici. Fons judicials presents a la sala de vistes han explicat que tant Ábalos com Koldo han assegurat al jutge que no tenen cap intenció de marxar, un perquè no té diners per fer-ho, l'altre per arrelament familiar. Els ha respost el fiscal anticorrupció expliquen estes fonts, que ha tancat la seva intervenció, dient que cap persona ni els que han estat un poder de l'Estat poden fugir de l'acció de la justícia.
Més coses, Dani, gràcies. De seguida que hi hagi novetats connectarem, òbviament, amb ell. Ara us expliquem que, d'entre els països rics, Espanya serà el que haurà de destinar un percentatge més elevat de la seva economia a pagar les pensions i el segon on més augmentarà la proporció de més grans de 65 anys. Això ho diu un informe de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic que ha analitzat el sistema de pensions en una quarantena de països. A mitjans de segle, Espanya haurà de destinar el 17% del PIB per pagar els jubilats, quan la mitjana dels països rics és del 10%. A més, aquest estudi alerta que el nombre de treballadors per pagar aquestes pensions es redueix significativament. Dos de cada tres ciutadans espanyols creuen que els pròxims anys Espanya pot estar en guerra, sobretot contra Rússia, però també contra el Marroc o els Estats Units per aquest ordre. Són dades d'una enquesta del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. La guerra, de fet, és el que fa més por, empatat pràcticament amb la salut física i mental. En tercer lloc, queda el temor per la delinqüència i la inseguretat ciutadana. I precisament el president rus Vladimir Putin sosté que la idea d'atacar Europa és ridícula i es declara preparat per discutir sobre la seguretat del continent. Des del Kirguistan, on participa en una cimera de l'espai postsoviètic, el líder rus diu que està preparat per negociar seriosament la setmana que ve amb la delegació nord-americana un acord per a Ucraïna. Subratlla positivament que els Estats Units tenen en compte el punt de vista de Moscou. Ara bé, el líder rus es mostra sorprès per les sancions nord-americanes a les empreses petroleres russes. Això, diu, està perjudicant les relacions bilaterals.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, tots tres?
Sí.
Ni que constipats, però bé.
Bé, però això, avui, sí, sí. Qui no està encostipat, no? Aquesta és l'època dels encostipats, de les grips i dels virus.
Però escats i contents.
Això, cap problema. Va, anem amb els temes del dia, perquè avui és una segona hora d'allò més atapeïda.
Abacus és més. Per això no et pots perdre el Black Friday d'Abacus. Tenim totes les joguines i manualitats al 25% de descompte. Uau! Abacus patrocina aquest espai.
I els dijous ja sabeu que saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
També encostipada o no?
Molt encostipada.
Molt, veus?
No, una mica, no.
Igual que la Lourdes, sí, sí. Ahir va haver una estona del Catalunya Migdia que semblava ben bé un anunci del Departament de Salut en contra de la grip, perquè van entrar 3 o 4 redactors que el que no tenia la veu nasal la tenia presa i el que no tenia tos. Vull dir que sí, sí, semblava ben bé això.
No va dir una marca per patrocinar, però no la diré.
No, no, no. Si no paga, no la diré. Exacte, molt bé. Escolta'm, què ens vols proposar?
Mira, vull parlar d'una campanya molt bona i una mica inquietant de DPC Ireland, que és la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda. És un anunci que es pot veure a Instagram i en el qual surt una nina amb els seus pares en uns grans magatzems i es creuen amb un altre home a les escales mecàniques que li diu a la nena, ella va, la mare, que agafa la nena de la mà, li pregunta, coneixes aquest senyor? I la nena respon que no. Llavors continuen caminant, els tres, tota la família, i més endavant es creuen amb una noia que felicita la nina pel seu aniversari. Li diu, ja tens 8 anys, Eva, sembla que t'has passat molt bé amb els teus amics, no? I els pares i la nina es miren flipant molt, molt fort, no? I després es topen amb un altre home, també desconegut, que li diu, Eva, veig que els dijous tornes a jugar a futbol, espero que per una vegada ton pare no faci tard en passar-te a recollir. Llavors, començam a veure tots els posts que els pares de Neva han anat penjant a les xarxes socials, ella jugant amb els amics, ella vestida de futbol, amb gest d'estar cansada d'esperar son pare, que arriba tard com sempre, i de fons sentim una veu en off que diu, cada cop que penges les seves vides online, hi ha el risc que compartisquis les seves dades personals amb el món sencer. És una molt bona reflexió que coincideix amb el fet que molts nins que van ser material de xarxa social han crescut, ja s'han fet majors d'edat, i no perdonen als seus pares haver-los utilitzat d'aquesta manera com si fossin objectes per tenir més popularitat. Això se'n diu sharenting, que és aquesta pràctica de compartir a les xarxes la vida privada dels menors, no? Fotos, vídeos, que moltes vegades els exposen a riscos com l'assetjament, com el robatori d'identitat, com la vulneració de la intimitat, etc. No cal tenir en compte que les fotos van acompanyades de metadades que permeten la geolocalització dels nins i les fotos poden revelar rutines, poden revelar on viuen, es poden emprar per fer segrests digitals i no digitals i fins i tot crear deepfakes, entre altres coses, no? I a més, aquesta empremta digital és permanent, encara hi serà quan els nins hagin crescut i, per tant, pot afectar les seves oportunitats laborals i personals de futur. De petits, els seus companys de classe en poden fer befa, no? I de grans es poden haver convertit en un mem o en un vídeo viral, no? I podia semblar molt cuqui en els pares en el moment que ho varen penjar, no varen calcular les conseqüències que tindria això, i els fills pot ser que no els faci cap gràcia, no? I a més els posen en una situació de vulnerabilitat. Hi ha el cas, per exemple, d'una jove austríaca que va demandar als seus pares quan va descobrir que havien penjat 500 fotos seves a Facebook mentre era petita i comentaven en públic tot el que feia, no? Totes aquelles coses tan cuques que feia, ho posaven tot, no? I els bufets d'advocats, cada vegada hi ha més casos semblants, joves que volen eliminar contingut de la seva infantesa que ha estat publicat a les xarxes sobre els seus pares, o disputes entre els progenitors per la publicació d'imatges dels fills a les xarxes socials. Quin dret tenim els adults per decidir, no?, pels menors, no? I ells també tenen dret a la privacitat, també tenen dret a la intimitat i no poden donar el seu consentiment perquè no entenen exactament les conseqüències dels seus actes o de sortir en aquestes xarxes. La qüestió és si els adults estem preparats per calibrar l'impacte d'una cosa que en aparença és tan trivial com publicar una foto d'un infant. A països com França i Itàlia ja s'han establert maneres de regular l'exposició dels menors a les xarxes socials per protegir-los a nivell legal, i aquí el Ministeri de la Joventut ha anunciat que també regularà aquesta pràctica de publicar fotos i vídeos de menors a les xarxes per evitar-ne la sobreexposició. Però llavors la pregunta és, actualment, com evites, primer, que aquestes fotos les publiquen altres familiars, no? Aquestes fotos, com li dius a la tieta orgullosa dels seus nebots, no penges les fotos dels meus fills, o com fas que els avis, per exemple, no tinguin una foto dels nets al perfil del WhatsApp? És el tema del qual m'agradaria parlar avui.
Home, que no és poca cosa i que, a més, els tertulians m'han anat mirant i fent que sí, com volen dir, ui, aquest tema, a veure...
Bueno, sí, sí.
Escolta, l'ull, la Lourdes fins i tot s'ha remengat, s'ha pujat les mànigues del jersei, com volem dir, vinga, que entro en feina, entrem en matèria. A veure.
Caram, els pares tenen, sempre es diu, no?, tot el dret sobre els seus fills. És a dir, els fills, segons què, no ho decideixen, segons a quina edat no ho poden decidir. O el Marc va posant una cara que... Segur que hi ha un límit legal i està... No, però vull dir que un nen de 10 anys no pren decisions, no? I són els seus pares. Ara, és evident que això hauria de ser reversible... segur, quan s'arribi a la majoria d'edat, i que si tu no estàs d'acord amb que els teus pares hagin deixat rastre digital teu, doncs poguessis obligar els teus pares, en cas que no volguessin, a esborrar-ho.
El rastre ja hi és, eh? Si t'has fet mem, hi serà per sempre.
Sí, si t'han fet un mem, hi serà per sempre. Però és que, bueno, mira, això em recorda també, per exemple, una cosa que ens passa tot sovint al diari, que et truca gent, nosaltres publiquem informació local, informació quan venen les eleccions municipals, i aleshores un senyor que fa 8 anys va anar amb una llista del PP o del partit que sigui pel seu poble i va sortir publicat al diari i que ara vol que s'esborri, no? I a vegades doncs ens planteja un debat perquè dius, bé, però és que això és informació, vostè va anar a la candidatura. No, però és que ara jo he d'anar a buscar feina i si em posen a Google surt això i penses, bueno, no sé, doncs haver-t'ho pensat dues vegades, no? Però hi ha un debat molt ampli que va més enllà dels menors, no?, sobre el tema de la intimitat, el dret a l'oblit, les xarxes i el món digital. És un tema supercomplex a nivell legal, a nivell tecnològic i a nivell ètic.
I a més, o sigui... És un tema que ens planteja la Llucia, que trobo que com tot hi ha una dosi de sentit comú que es podria aplicar. És a dir, jo no hi veuria un problema o una cosa punible al fet de que una àvia pengi la foto d'Instagram als seus tres nets o els que tingui, però em sembla que és una aberració que els pares no només pengin les fotos dels fills encara que tinguin la seva pàtria potestat sabent avui en dia tot el que sabem de les xarxes, sinó que a més jo estic seguint uns perfils, un perfil concret on es penja absolutament tota la vida que fa la família, i a més això és lucre, perquè a més com que són precioses les criatures se'ls hi envia roba perquè per tant se la posen, llueixen unes criatures moníssimes. Per tant, això penso que és una aberració que estan fent en aquest cas, les persones tutores d'aquestes persones, d'aquestes criatures, perquè això sí que realment deixa una empenta i una petjada que ja no es pot esborrar. I l'exposició i la sobreexposició d'aquestes criatures, per mi, és excessiva i molt, per mi ho trobo molt greu. Ara, el fet de penjar una foto dels nens teus a Instagram, perquè mira que trobo que és diferent nivell, no sé si ho veieu igual, o no, però que sabent quin és el risc que hi ha avui en dia, que els pares facin això i a més amb ànim de lucre, trobo que hauria de ser perseguible. Si més no, estudieu-la per part de Fiscalia, mira què et dic.
Jo estic totalment d'acord, és a dir, d'entrada em dona la sensació que aquesta és una circumstància que evidencia una característica del nostre món, del món del dret. El dret és profundament dinàmic, no? I en aquests moments estem constatant aquesta circumstància, és una circumstància, és a dir, aquesta sobreexposició d'un menor que evidentment pot tenir un impacte a la seva dignitat, a la seva intimitat, però també a la seva seguretat, no? Exposar les imatges i demés amb el que sabem que s'han convertit avui en dia les xarxes. Jo estic molt d'acord amb que hi ha una diferència determinant sobre si aquell penjar les imatges té o no té una vocació, una finalitat lucrativa. I a banda, també crec que hi hauria d'haver un cert límit en el sentit de poder decidir si hi ha o no hi ha consens, no? És a dir, no és el mateix penjar una fotografia de ton fill que té 16 anys o del teu fill que en té 4, no? Sortint nuda a la platja.
O si està separat.
O si estàs totalment... Aquest és un altre
factor. Això és un típic conflicte entre parelles separades.
És típic conflicte entre parelles separades, no? La foto, insisteixo, la que jo tinc dels meus fills, no? Sortint nus de la platja. Clar, aquesta fotografia d'entrada tenia o no tenia dret, necessito consens del titular, en aquest cas del dret a la intimitat. Això és imprescindible que ho abordi el legislador, més que res perquè hem de tenir uns paràmetres clars i concrets que, insisteixo i acabo, hauran de distingir necessàriament quan tingui o no tingui vocació o naturalesa lucrativa i quan es posi en dubte o quan es tensioni, en aquest cas, amb els drets a la dignitat, a la pròpia imatge o a la seguretat del menor.
I si això ho vinculem, això podria vincular-se també al fet de, per exemple, les criatures que són doncs, actors o actrius, no? Nenes sí. I nens, que els pares, o models, que els pares el que fan és doncs, portar-los a les acadèmies, portar-los a aprendre, deixar-los i llavors gestionar el seu patrimoni, per exemple, ha passat, no? Per exemple, l'Aranxa Sánchez Vicario, sí, sí. Tenim exemples doncs, d'explotació, segons el que jo no vull entrar el cas perquè no el conec, però podria donar-se el cas d'una explotació dels pares vers els fills per portar-los a una activitat que és molt lucrativa.
Clar, però això és com quan també... És a dir, els pares han decidit per ella, per aquesta noia, que la posaran a les xarxes, o per aquesta noia que faran negoci amb ella o la convertiran en model. També decideixen en quina escola va, si la porten a una escola religiosa o no. També decideixen si la bategen o no i li fan fer la comunió o no. I també decideixen on la porten de vacances.
El que passa és que entenc que cap d'aquestes decisions, Ferran, te pot generar inseguretat o problemes
o vulnerabilitats
clar. I en canvi exposar-te a les xarxes amb segons quines situacions i amb segons quins escenaris
sí
que pot implicar, no? I per això és imprescindible una regulació que, com bé deia la Llucia, ja s'ha pres a França i Itàlia.
Sí.
França té una norma modèlica en aquest sentit.
Segur, però també hi ha casos que podríem portar de gent que està que té un trauma infantil o una molt mala experiència perquè la van portar a determinada escola i perquè els seus pares no la van voler canviar d'aquella escola per un tema religiós o perquè era l'escola on anaven els germans o perquè era l'escola on havia anat el pare i havia patit bullying, ho havia passat fatal o li van donar un tipus d'educació que no es va adaptar a les necessitats que tenia aquest infant.
Passa que jo crec que tenint en compte que hauria de ser una norma penal segurament el que estaríem regulant aquí ha de ser una cosa abstracta i general. Per tant, no de dir... El fet d'exposar els fills a una xarxa té una connotació abstracta i de generalitat que penso que es pot regular. El fet de portar-los a l'escola...
Et trobem a faltar el gos
sí.
De la Llucia.
Com es diu, Llucia? Perdona.
L'està exposant,
no me'n recordo.
L'altre dia m'ho van dir. M'han dit, sí, t'escolto sempre. Bueno, a tu i en Bowie també.
Clar, en Bowie.
Bowie.
A vegades, sí, perquè hi ha dues... Els que tenim gos, ja hem arribat a la...
Com es diu el teu, Òscar?
La meva es diu Mel.
Mel.
Però dic que hem arribat a un punt ja en què hi ha dies que aborda i hi ha dies que el tens tan a prop que belluga els picarols que deu tenir al collar. Perquè es deu sacsejar el coll o alguna cosa, i se sent una mica aquell el soroll del collar. Vull dir que ja ha arribat a aquesta conclusió.
En Bowie diu que ja n'hi ha prou.
Ja
no, és que això és que ha vengut qualque veí.
Ah, molt bé, clar. No està abordant els veïns, molt bé. Està defensant casa seva, molt bé. Digues, ara t'hauré fet perdre el fil. Jo volia afegir que, és a dir, és veritat que quan tot això va començar, els pares segurament no eren conscients de quin risc exposaven els seus fills.
Ja. Sí.
Però que continuï passant ara, quan s'han fet literatura, documentals, pel·lícules, hi ha estudis, hi ha avisos, i és conegut que el fet d'exposar la vida privada d'un mateix, però al final, si tu ets major d'edat, mira, escolta, amb la teva vida fes el que vulguis, però exposar la vida dels teus fills quan són menors d'edat té tota una sèrie de riscos i de connotacions i tot plegat, que encara hi hagi gent que ho faci, home, doncs ja és més... ja dir, aquí no, ningú podrà adduir, no, és que no ho sabia, no,
clar,
ja se sap, això.
Hi ha gent que va de perquè vol. Critiquem molt a les grans tecnològiques i n'hi ha per deixar-los de volta i mitja, però, per exemple, Instagram, que és el lloc on més passa això, no? On la gent més s'exhibeix o més s'exposa,
sí, perquè és
doncs,
xulo, no?
Dona l'opció de tenir l'Instagram tancat, de que tu pengis allà i que només els teus amics, els que tu has acceptat, puguin veure el teu contingut. I fins i tot dona una segona opció, que és que tu limitis quins amics, no? Allò, els close friends, que es diuen, per exemple, dels stories, de dir, jo tinc 500 seguidors a Instagram, però les stories o aquesta story només vull que la veguin 10 persones. Vull dir, que ho pots fer. Sí, que realment, ara, clar, has d'estar conscienciat sobre com funcionen les xarxes i saber-les usar una miqueta.
Bé, doncs en tot cas aquest avís i aquesta campanya publicitària que deies d'Irlanda, eh? Que sí, Llucia, deies?
Sí, sí, és d'Irlanda i és això, no? Bona, aquesta cosa de... Imagineu-vos, no?, que aneu pel carrer amb els vostres fills i tothom coneix els vostres fills perquè ja de tant veure'ls a les xarxes ja saben qui són, no?
Mm-hmm. Exacte, doncs que...
És una mica inquietant, no?
Sí, sí, bueno, realment fa un ensurt, però vaja. Escolta'm, Llucia Ramis i també en Bowie. Per cert, la Marina Romero m'envia que visca els gossos i envia una fotografia d'en Bowie, perquè devia fer una entrevista, no? Sí, Llucia, sí, sí. Amb Bowie, doncs tinc foto d'en Bowie. Llucia, gràcies, bona
Romero
tarda.
Romero que té una gossa fantàstica.
No, clar, per això, ell també és del clan gossos, també la Marina Romero, vull dir que ja en som uns quants. Llucia, gràcies, bona tarda.
Que vagi molt bé, una ferrada.
Ara tornem.
A Bacus és més. Per això no et pots perdre el Black Friday de Bacus. Tenim totes les joguines i manualitats al 25% de descompte. Uau! A Bacus patrocina aquest espai. Catalunya migdia.
Si hi ha una fuita d'aigua, avises el lampista. Si hi ha una fuita d'informació, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
I allà vaig a fer... 12a temporada del Petit Príncep. El musical d'èxit d'Àngel Llàcer, Manu Guix i la Perla 29. La guineu, la rosa, el vanitós, l'aviador i tots els personatges t'esperen per riure junts mirant les estrelles. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades al petitprincepmusical.cat.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària. Per joves d'un a 100 anys.
Només fins diumenge, el Black Friday del Corte Inglés, fins a 150 euros de descompte en consoles PlayStation 5. Consulten les condicions i els models que participen. Només el Black Friday del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Pones.
Catalunya migdia.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som
3Cat.
D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. Estem pendents del Tribunal Suprem, on aquest matí s'ha fet la vista, la vistilla, en diuen, on el jutge ha de decidir si decreta presó preventiva per l'exministre i exsecretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, en el cas de les suposades irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia. El jutge Leopoldo Puente ja li havia retirat el passaport. Cada 15 dies havia de passar pel jutjat. Ara ha de decidir si li manté aquestes mesures cautelars o si ordena l'ingrés a presó o llibertat en fiança. De fet, la Fiscalia li demana 24 anys de presó i les altres acusacions en demanen 30 i presó preventiva, també per Koldo García. Anem a Madrid, Dani Saiz de Aja, bona tarda.
Hola, Òscar, què tal?
Seguim pendents de la decisió, eh? Encara no hi ha decisió.
Sí, estem esperant ja des de fa vora 2 hores que ja hi ha aquesta decisió si es manté, com deia, les mesures cautelars fins ara o és d'aquesta presó provisional. Hi ha moltíssima expectació, et pots imaginar, tant fora al carrer, càmeres, com dins els companys esperant aquesta decisió que podria ser en qualsevol moment.
No en sabem res més perquè, a més, a l'hora d'entrar no han fet declaracions, han passat ràpid. Tots dos, a més, tant Koldo García com José Luis Ábalos, amb la maleta feta. Cosa que també és habitual, eh? A vegades, segons quines aquestes vistilles que en diuen, ja van amb els efectes personals per si de cas d'aquí se'n van directes a la presó. I sabem alguna cosa del que han dit a dins, davant del jutge?
Sí, no, i com tu bé dius, van preparats perquè saben que les peticions de pena són molt elevades i que la Fiscalia Anticorrupció també fa esta petició de presó provisional i habitualment el jutge acaba fent cas al fiscal. Veurem què passa. El que ha passat a dins, segons expliquen fonts jurídiques presencials, és que, evidentment, tots dos han demanat al jutge i han explicat que no tenen pensat marxar enlloc, que els mantinguin les mesures cautelars. En el cas de l'exministre José Luis Ábalos, ha deixat clar que no té diners, no té lloc on anar. Per tant, diuen també fonts presents que se l'ha vist nerviós i una mica pàl·lid. En el cas de Koldo García, ha argumentat que té família a Espanya, que té arrelament, la seva mare a Benidorm, una nena petita, i també diu que a poc a poc va aprenent, per tant, que no té cap intenció tampoc de tocar el dos. El fiscal anticorrupció, per la seva banda, expliquen que en acabar la intervenció en el cas de en la vista de l'exministre Ábalos, ha deixat clar que totes les persones, independentment de si han ocupat càrrecs a l'alta administració, als poders de l'Estat, no poden escapar de l'acció de la justícia. Deixen clara la seva posició de que demana presó provisional sense fiança per tots dos. Ara, per tant, veurem què passa. Hi ha molta expectació fora, justament, on hi ha la porta del Suprem, la porta del garatge, però on haurien de sortir, en cas que es decreti presó, aquests furgons policials, direcció, presumim que a Soto del Real. Potser ja et dic en qualsevol moment.
I no se sap si aquesta guàrdia teva serà llarga o curta, Dani? Vull dir, no sap si serà d'aquí 2 minuts o si serà d'aquí 5 hores, això, no?
Bé, sí que és veritat que els companys que ja han estat tot el matí ja fan moltes hores que estan de guàrdia, per tant, jo no espero que s'allargui molt. Sí que és veritat que ha d'escriure, el jutge ha d'escriure les resolucions dels dos, per separat. El que trigui a escriure-les és el que trigarem a saber la decisió final.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Fins ara, Dani.
Vinga, adéu.
Marc, sobretot Marc, miro el Marc, com a advocat, no tenir diners o tenir arrelament perquè té una filla petita i la mare que viu a Benidorm, això són arguments com per que no els decretin l'entrada a presó i que no hi hagi risc de fuga, o el jutge això no li dona cap importància i decidirà el que hagi de decidir tant si té filla petita com si no la té?
Mira, Òscar, penso, després d'exercir 25 anys al dret penal, estic convençut que aquesta és, en diferència, la decisió més complexa que pren un jutge d'instrucció al llarg de la seva carrera. I és igual, si parlem d'un jutjat d'entrada, un jutjat de municipi petit, com del Tribunal Suprem. Per què és tan complexa? Bàsicament perquè hi ha una veritat constitucional inqüestionable, que és una presumpció, però és la innocència, no? És a dir, s'ha de partir de la premissa de la presumpció d'innocència, perquè tothom és innocent fins que es diu el contrari a través d'una sentència que a més ha de ser penal, condemnatòria i ferma. Per tant, el plantejar-se, col·locar-se en un escenari mental, en un mindset d'enviar algú a presó quan a la vegada li estàs presumint la innocència, fent-ho a més només amb els indicis que tens en aquell moment, que ni tan sols es poden anomenar proves de càrrec, o amb els estímuls que pugui representar, doncs en aquest cas el fet de que hi ha una petició de pena important amb una altra de les causes, etc, etc, és una decisió d'una extrema complexitat. Com es pren aquesta decisió? El que sabem és com no es pren. Ens diu la jurisprudència constant, reiterada, pacífica del Tribunal Suprem, que la presó provisional no pot ser mai una bestreta, un anticipo de la pena, mai. És a dir, per molta pena que em puguin demanar, per molt greu que pugui ser el que comés eventualment, no em poden enviar a presó provisional. Només és legítima la presó quan serveix per un d'aquells fins que ja tothom coneix, no? Que hi hagi risc de sustracció, de destrucció de proves o de reiteració delictiva. Clar, en aquest escenari, aquest risc, que no deixa de ser una circumstància etèria, els arguments que fem servir habitualment tenen aquesta peculiaritat. És, miri, jo no represento risc. Jo tinc un interès legítim en estar aquí, en defensar-me, perquè més crec que puc acreditar la meva innocència, i sóc l'últim interessat en sostreure'm. Hi ha una veritat entre parèntesis i una veritat entre cometes, i és, si m'hagués de sostreure, ho faria després de la sentència, no? És a dir, m'espero, arribo amb llibertat al judici, em jutgen, em condemnen, i mentre apel·lo, etc, etc, encara tinc oportunitats. Però sí, la pregunta concreta, Òscar, és habitual aquest tipus d'argument? Sí, sí que són habituals. El que fem és treballar-los molt, documentar-los, és a dir, no poden ser desideràtums, no? Has de portar prova empírica de que efectivament tens un arrelament, és a dir, que no tens vida fora d'aquest context i que et pensa sotmetre a l'acció de la justícia, el qual és sempre difícil de provar.
Però pel que fa al segon dels supòsits, aquell del risc de destrucció de proves, quan estàs intentant posar una persona, perseguir una persona, instruir un cas d'una persona que eventualment el que ha fet ha estat doncs, cobrar comissions il·legals o fer aquestes pràctiques que se'ls acusen a aquesta persona, en Avalos, Coldo, etc., hi havia risc, entenc jo, de destrucció de proves en el seu moment, perquè això s'aguanta d'alguna manera amb pens, s'aguanta amb declaracions de gent, perquè, escolta, puc anar a veure algú, igual li pago perquè no parli, o li dic, escolta, ves tan a Waikiki durant 2 anys que t'ho pago jo i no... En aquell moment potser també era procedent valorar el risc de destrucció de proves, però ara pel fet que incrementi la pena a 24 anys n'hi ha prou per...
Clar, l'increment de pena el que fa és accentuar el risc de sustracció. És a dir, la pena, un risc potencial
fuga.
De fuga, de fugida, exacte. És a dir, un risc, tenint en compte que la prescripció als delictes més greus està als 20 anys, això tampoc és correcte, hi ha alguns delictes imprescriptibles, però en l'escenari d'Avalos i en aquest escenari concret, la prescripció està xifrada, prescripció a la pena,
sí, sí.
O del delicte, no? En aquest cas del delicte, està xifrada en 20 anys, si el que m'estan demanant són 24, tindria sentit, no? És un càlcul racional, preu per preu, sabates grosses, no? Intento sostreure i és més sensat intentar apostar per la prescripció marxant, en aquest cas, del territori que em pretén enjuiciar, que assumir el risc de condemna real i efectiva que té. Per tant, aquest és un factor determinant en termes de fugida, no? Que se li hagi demanat que hi hagi una petició fiscal tan extremadament severa com la que té Avalos en aquest moment. Pel que fa al risc de destrucció, recordeu que Avalos té una circumstància molt concreta i és que en el moment de l'entrada i registre i la detenció, us en recordeu d'aquella escena que sembla ser que surt una senyora de l'immoble?
Un pen que porta el porta amagat als pantalons.
Just, i porta un pen amagat als pantalons. És a dir, hi havia una vocació, hi havia una intenció clara de destruir o d'ocultar les fonts de proves, però es va frustrar des del moment en què algun policia va tenir la brillant idea d'assegurar-se que no us feia a través d'aquesta senyora. Tota la prova que volia destruir, que va intentar destruir, no va aconseguir fer-ho, per tant, a priori, més risc de destrucció no n'hi ha. Curiosament, ell va eliminar un d'aquests riscos, no? Per tant, jo crec que el jutge que valorarà, en aquest cas el magistrat de la sala segona del Tribunal Suprem, Puente, el risc que valorarà és el de fugida, que és el que realment està sobre la taula.
Caldrà veure què més pot sortir de tot plegat, perquè ahir va fer la impressió, i sobretot el Ferran, que José Luis Ábalos engegava el ventilador, com es diu, com es diu popularment, perquè va fer un parell de tuits, un dient que hi havia hagut una reunió en un caserío al País Basc entre el mateix Pedro Sánchez i Arnaldo Otegi, cosa que tant el govern espanyol com el PSOE com Bildu han negat i han tornat a negar després d'aquest tuit de José Luis Ábalos, i també un altre en què deixava entreveure que la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, havia permès que algú que no tenia dret vivís en un pis que els ministres tenen a la seva disposició durant la pandèmia. Ho va deixar entreveure sense acabar-ho d'assegurar. Però, clar, va fer la impressió que José Luis Ábalos, davant la perspectiva de poder entrar a presó, feia com un avís a navegants. És a dir, compte que jo tinc molta informació, jo sé moltes coses, i si aquí començo a parlar...
I el Dama aquest matí també ha fet un avís, no? També ha fet un aviso para navegantes.
A través d'una entrevista a OK Diario.
Just. En aquest cas, a través d'una entrevista, efectivament. Jo penso que... És a dir, jo tinc la ferma convicció que el dret és un mecanisme de solució de conflictes col·lectius, que el dret ha de permetre fer obligar-nos a tots a travessar petites catarsis, no?, que han de partir d'unes veritats objectives i materials entre nosaltres. Quanta més veritat, millor. És a dir, que es tirin de la manta, que se'ls quedin curts els peus o que es destapin. Això, evidentment, ho dic com a ciutadà, Si estigués defensant algun d'aquests investigats, segur, el meu plantejament seria diferent. Però com a ciutadà, insisteixo, preu per preu, sabates grosses. Bueno. És a dir, quan més sapiguem, millor.
Bueno, jo no entraré en els temes jurídics aquí amb dos advocats perquè no vull fer el ridícul. A més, no he vist mai una vistilla perquè se m'aporta...
A mi fa gràcia el nom, això de vistilla fa com gràcia.
Perquè és la porta tancada, no? Perquè és la porta tancada, sí, i per això em diuen així. Bueno, en fi. Per tant, no n'he vist mai cap. Perquè el Suprem doncs hi deixaven entrar amb això. A veure, políticament, jo crec que és evident que a mesura que Avalos s'està veient més acorralat, va pujant el to i va posant el ventilador davant del que sembla merda, no? Per intentar acollonir, no trobar una paraula menys clara, intentar acollonir al PSOE. Clar, el PSOE i la Moncloa, el que estem veient fins ara és que són prudents. Són prudents i intenten no entrar en una guerra ni amb Ábalos ni amb Cerdán, perquè ells saben que en l'actual clima polític que hi ha a Madrid i en l'actual clima mediàtic, tot allò que diguin Ábalos o Cerdán, sigui o no cert, serà brutalment amplificat pels mitjans que volen fer caure a Pedro Sánchez. I sigui o no cert, perquè és possible que ells, que lògicament com a secretari d'organització del partit i com a ministre i negociadors amb Junts per Catalunya i amb Bildu, doncs tenen molta informació, poden explicar moltes coses certes que a Pedro Sánchez li costarien d'explicar o que a una part de l'electorat li costarien d'entendre. També se'n poden inventar moltes que siguin versemblants, però que no siguin certes. I després també Ábalos, que, i no és menor en l'actual context polític, té un vot al Congrés. Té un vot al Congrés que el PSOE necessita. Perquè no
que
va...
Que, quan algú com Ábalos, o com Coldo García, o qui sigui, sí, fa això d'engegar el ventilador i com deixar entreveure que té informació això, sí, què pretén? O sigui, què pot fer el govern espanyol per millorar la seva situació? Clar, és a dir, ell avui tenia una cita amb el jutge.
Jo crec que el Suprem ho té pelut, el govern espanyol, tal com s'ha vist, ho podem acreditar, que no és, diguéssim, un terreny de joc massa propici per l'esquerra, el Tribunal Suprem. Però el govern espanyol, home, sí que té incidència sobre la Fiscalia, i després no sabem quins tractes o quina agenda de temes, de carpetes pendents hi ha entre el PSOE com a partit, amb els seus dos exsecretaris d'organització i amb el grup parlamentari socialista, amb José Luis Ábalos. És a dir, però és evident que si ells pressionen és perquè pensen que poden fer una certa força, una certa palanca, o perquè tampoc no tenen més enllà on pressionar. Veurem en els propers temps que surt. Dit això, i sobre una de les coses que va dir el senyor Ábalos i que se n'ha fet un gran ressò, l'Espanyol, i que després s'ha negat, que és aquesta reunió amb Arnaldo Otegi, a mi el que em sembla notícia és que no hi hagi sigut aquesta reunió. I em sembla un escàndol. I em sembla molt preocupant i em sembla que és molt dolent pel PSOE i per Pedro Sánchez que hagi de tenir tanta pressa a sortir a dir que no s'ha reunit amb Arnaldo Otegi, perquè que es reunís amb Arnaldo Otegi, que és el líder d'un partit polític legal que té representació al Congrés dels Diputats, que va votar la investidura de Pedro Sánchez, dues vegades ha votat la investidura de Pedro Sánchez, una vegada, és a dir, tres vegades, dues investidures i una moció de censura, varios pressupostos, em semblaria el més normal del món, de la mateixa forma que trobo inexplicable que no s'hagi reunit amb Carles Puigdemont i que no s'hagi reunit amb Oriol Junqueras. Si els seus vots valen per investidures i per pressupostos, evidentment són líders que valen per fer-se una foto, fer-se una reunió, i segurament millor li anirien al PSOE les coses si en el seu moment hagués positivitzat i hagués explicat sense dramatismes la seva relació amb aquests partits polítics que són plenament democràtics i que els ciutadans han votat perquè facin la feina, cadascú amb el seu accent i com considera, la feina que estan fent.
Deixa'm dir que Otegi també ha negat aquesta reunió i ha arribat a dir que si algú demostra que ell s'ha reunit amb Pedro Sánchez, dimiteix. Vull dir que dient que no s'ha reunit. I després jo crec que el problema ara ja no és si s'ha reunit o no en el fet de reunir-se, sinó el fet d'haver-la negat. És a dir, si s'acaba demostrant que s'ha fet aquesta reunió, clar, tots dos, tant Pedro Sánchez com Arnaldo Otegi, estarien mentint.
És que el normal seria que Otegi digués, no ens hem reunit i ens hem de reunir.
Clar.
Perquè és que s'han de reunir.
Jo en aquest sentit, jo volia fer en dos sentits la meva intervenció. A la primera, també una línia més política, diguem-ne que en aquest cas el fiscal anticorrupció demana 24 anys. És un dels que demana la pena més alta. I si atenem el que ha dit Aznar abans d'ahir, va reiterar el fet de qui em poder fer què haga, home, doncs jo crec que el Suprem, a la llei del que diu el Ferran, que no té gaires amics en el PSOE, en el Suprem, doncs podria molt ben ser que acordi una presó preventiva per Ábalos, perquè políticament això té una transcendència. Seria el segon secretari d'organització que entra a la presó i, a més, carregat de motius, si tu vols, perquè als 24 anys, doncs, poden, en línia del que argumentava el Marc, doncs poden ser un element que a un l'animin a fugir, no? Per una banda, anava per aquí jo el que volia aportar. I, en segon lloc, deies que quin és el problema que s'hagi reunit a Botegui? És el que em va sorprès, el fet de que hagin s'han reunit. Sí, només faltaria, no? Quin és el problema? I que i encara, el que tu deies, més greu encara que els altres dos hagin afallat a negar-se-ho. No, no.
És que la notícia és que no s'hagi reunit en 6 anys.
Jo és que ara vull saber què ha passat aquí realment. I quin és el motiu i quin és l'afany i el perquè d'aquesta negativa.
És que fa 6 anys que el PSOE es posa al llit amb Bildu, amb el PNB,
amb
Esquerra Republicana,
en el govern.
I fa dos que també amb Junts, i que no es reuneixi, que no es pugui, que d'aquests quatre partits només es pugui reunir amb normalitat amb el PNB...
No té sentit.
No té cap sentit.
No té cap sentit.
I fer èmfasi també, si em permeteu, en el fet de que, ostres, en una democràcia, en un estat de dret, precisament el poder judicial ha de tenir aquesta autoritat i aquesta presumpció d'imparcialitat, aquesta credibilitat, en definitiva, per poder fer èmfasi, per poder posar els punts sobre les is, per poder consignar aquelles veritats materials de les que parlàvem abans, no? Uh-huh. I jo crec que ara comencem a albirar la magnitud de la tragèdia. És a dir, quan hi ha una sospita més o menys fonamentada de politització a l'alta magistratura, aquelles facultats per decidir, per posar punts sobre les is, no? Aquella facultat d'arbitrar amb imparcialitat i en base a dret, es comença a posar en tela de judici. I això en una democràcia és extremadament costós, no? Perquè acabes en mans d'aquí, de la lectura que es pugui fer en un mitjà de comunicació, no? En defecte d'aquell veritable jutge imparcial i recte que decideix en base a dret, la possibilitat d'interpretar es magnifica. I això és molt, molt, molt perillós.
Doncs estarem pendents de si hi ha decisió o no en els pròxims 20 minuts, que són els que ens queden de programa. Per cert, allò que en diem vistilla, en català n'hauríem de dir audiència breu.
Molt bé, vale. Doncs sisplau.
Per tant, audiència breu. El que en castellà en diuen vistilla. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Als mercats no només hi comprem aliments, hi tenim converses, s'estableixen relacions d'afecte.
Les dones i els dies.
Sap més què ens passa a la peixatera o la de la verdura que a vegades gent de la nostra família. Aquest dijous a Les dones i els dies, històries de mercat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Perquè reina encara belluga.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Quan ho demanes als altres...
Puc estalviar d'alguna manera?
No.
Quan ho demanes a Mediamarkt...
És el mes que tothom espera. Sí. Cada volta tan rebaixat. Sí. Diviembre.
Converteix novembre en sinembre amb les millors ofertes del Black Friday de Mediamarkt.
És l'amor que és així, jo t'ho vull dir.
Un disc per creure en la vida. El disc de la Marató pel Càncer.
Cada nit ma vida és per tu.
20 cançons plenes d'esperança que t'acompanyaran sempre. A la venda, diumenge amb el teu diari.
Hola, Anna. Avui fa 15 anys que ens vam conèixer i igual que aquell dia, avui comparteixo amb tu un dècim de Nadal. Aleshores només compartíem un dècim, però avui compartim una hipoteca, un nen i la passió pel cinema clàssic. No sé si ens tocarà, però aquell dia a mi ja em va tocar el gordo. I love you, Joan.
Que mono.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si veus foc, avises els bombers. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017. Que els trolls et molesten? 017. Que et roben el wallet? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 16 minuts seran les 4 de la tarda. El Departament de Política Lingüística ha presentat avui les dades territorialitzades de l'enquesta d'usos lingüístics que es va presentar el mes de febrer. I diríem que la conclusió és més o menys la que ja podíem intuir. El català les passa magres i l'àrea metropolitana de Barcelona és l'epicentre de les males xifres de l'ús del català. És aquí, a l'àrea metropolitana, on l'ús del català està per sota de la mitjana de la resta del país. De fet, segons aquest estudi, només el 24% dels ciutadans de la capital i els seus voltants tenen el català com a llengua habitual. Unes dades molt dolentes, que a més encara són especialment preocupants a ciutats com l'Hospitalet, on no arriba el 10%, a Sant Adrià, a Badalona, Santa Coloma, que estan si fan o fa igual, o en poblacions del Baix Llobregat, com ara Cornellà, Esplugues o Sant Boi. De les comarques metropolitanes, només el Maresme està per sobre de la mitjana, amb un 43% de catalanoparlants, i el Vallès Oriental, que està gairebé al 31%. La ciutat de Barcelona no està gaire millor, un 27% de ciutadans fan servir el català de manera habitual, és a dir, que està per sota de la mitjana del país, que és del 32,6%, una xifra baixíssima. On millor està el català és en comarques com les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu o les comarques centrals, on la xifra de parlants habituals del català supera el 50%. Per tant, és una dada que està una mica millor, però hi ha menys població aquí. Saludem Nacho Sorolla, que és sociolingüista, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i professor de la Universitat de Saragossa. Professor Sorolla, bona tarda.
Molt bon dia.
Aquestes dades ja les podíem intuir, ja sabíem que serien preocupants, però com de preocupants ho són?
Clar, ja sabíem cap a on podrien anar els resultats en comparació a anteriors estudis, és a dir, des del 2003 que s'està fent aquest estudi, que és l'enquesta d'usos lingüístics. Cada 5 anys tenim dades noves i, bàsicament, des d'aquell primer estudi en què teníem xifres molt més altes, van anar a baixar d'una forma continuada. Especialment de 2003 a 2008, va ser quan hem vist els canvis més importants que es van produir sociolingüísticament. Després hem vist l'evolució de que bàsicament baixaven els resultats en termes generals i en termes percentuals, bàsicament. Però després hem vist també que en l'últim estudi, en aquest del 2023, sí que hi ha alguna dada que ens apunta a l'aturada d'aquesta baixada i fins i tot alguna dada ens apareixen pujades, és a dir, tenim dades positives. També s'ha de tenir en compte que habitualment veiem les dades en termes percentuals, en termes proporcionals, i això també d'alguna forma oculta dinàmiques d'estabilitat en algunes de les dades. No sempre en totes, però, per exemple, si mirem les dades en termes absoluts, és a dir, en milions de parlants inicials o en milions de persones que declaren el català com a llengua habitual, veiem que des del 2003 fins a l'actualitat tenim certa estabilitat en algunes dades sí que baixen, tenim baixades rellevants, com per exemple s'ha vist en l'ús habitual de la llengua, sí que tenim reduccions, però si els mirem en termes absoluts, és a dir, si els 2 milions de parlants inicials que tenim el 2003 anem fent continuïtat fins a l'actualitat, veiem que hi ha certa estabilitat en aquesta base demogràfica. Evidentment, amb l'arribada de població immigrada, a nivell percentual sempre hi ha baixada i ja és esperable aquesta baixada per aquesta arribada de població, bàsicament, que té altres llengües com a llengües inicials o és castellano parlant inicial.
Des de fa 25 anys hi ha consolidada una tendència a la baixa en l'ús. L'any 2003, el 37,8% de la població deia que tenia el català com a llengua habitual. Ara estem en un 32,8 de mitjana. En el teu camp de la sociologia has estudiat un canvi social. Quan una llengua entra en aquesta situació, és per canvi social?
Habitualment els canvis sociolingüístics, és a dir, els canvis en els comportaments sociolingüístics d'alguna manera mostren canvis socials o són el símptoma de canvis socials molt més grans. Bàsicament tenim un canvi a nivell mundial, que és el procés de globalització, en què és molt més fàcil moure's d'una banda a l'altra del món. I això, evidentment, ha provocat també canvis molt més ràpids, no només de volum, d'on ve la població, sinó també de població que està arribant i que a la vegada hi ha població que està marxant. Aquestes dinàmiques, evidentment, el que fan és, d'alguna forma, tenir una pressió molt més important cap a llengües minoritzades, és a dir, aquelles llengües que no tenen capacitat d'alguna forma d'autogestionar les pròpies administracions, etcètera, etcètera, tenen normalment més dificultats en el moment en què es troben en aquesta situació de fluxos importants de població. Per tant, tot el que veiem de canvis sociolingüístics només són un símptoma de canvis socials que es produeixen en termes generals.
Estem parlant amb Nacho Sorolla, sociolingüista, és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans sobre la situació del català amb aquestes dades territorialitzades. Ara continuem l'entrevista, però estàvem pendents també de la decisió del jutge sobre José Luis Álvaro i Koldo García. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja, perquè ja tenim decisió, Dani.
Bona tarda. Sí, tenim decisió. Presó provisional sense fiança. Es confirma la petició que feien les acusacions i la Fiscalia Anticorrupció. Tant José Luis Ábalos com Koldo García hauran, doncs, d'entrar ara a presó provisional a l'espera del judici per la trama de les mascaretes. Recordem que se'ls demana fins a 30 anys de presó. Per tant, decisió important. Veiem com cop dur pel govern espanyol també, perquè en menys de 6 mesos tinguem en compte que han entrat a presó provisional 2 dels seus secretaris d'organització. Quan tinguem més detalls amb els arguments del jutge, ho anirem explicant. De moment és la primera reacció que ens ha arribat des del Tribunal Suprem, presó provisional per Ábalos i Koldo.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Madrid, no és sorpresa, perquè més o menys ja podíem intuir, donades les peticions que hi havia, que hi hauria aquesta decisió de presó provisional per tots dos, per José Luis Ábalos i per Koldo García. Recuperem la conversa amb el Nacho Sorolla, sociolingüista i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Dèiem, professor, que a l'àrea metropolitana les dades són especialment sagnants. Hi ha municipis com l'Hospitalet del Llobregat on l'ús és només del 13% i que només un 8% en aquesta ciutat té el català com a llengua inicial. Per revertir situacions com aquestes, què es pot fer? Ui, no sé si hem perdut la comunicació amb el professor Nacho Sorolla, amb qui estàvem comentant aquestes dades de l'ús del català. Mentre intentem recuperar-lo, torno a la decisió del jutge. No us ha agafat de sorpresa, no, Marc Lourdes, amb aquesta decisió de presó provisional?
No. Cap sorpresa, no? És no. El que parlàvem ara. Sí. I després ara ens toca pensar, bueno, doncs, escoltar quina és la motivació que ha tingut en compte el jutge per acordar aquesta presó provisional, però a nivell pràctic quines implicacions té en el sentit en els vots, en el còmput dels vots a la Càmera Baixa. Són 350 diputats. El reglament de la Càmera preveu que si una persona diputada està presa per presó provisional, queda suspesa de drets i deures. Un dels drets dels diputats és votar, no? Emetre el vot. Per tant, aquesta persona està suspesa d'aquest dret, però la Càmera té 350 diputats, que és el que diu la Constitució. O sigui, és que el reglament de la Càmera, m'ho he estat mirant, a veure què passaria, no? El reglament de la Càmera no diu què passa, si quin és el valor del vot de la persona que està suspesa de drets i deures. Però la Constitució ens diu que per aprovar lleis amb majoria absoluta, lleis orgàniques, es necessita la majoria absoluta dels membres de la Càmera. I ell continua sent membre de la Càmera. Mm-hmm. Per tant, amb bona lògica, podríem pensar que aquesta majoria de 350 es manté, per tant, són 176 diputats, i en aquest sentit aquest senyor no hi és per votar, però haurà de buscar els suports en un altre... I aquí el que dius tu.
A efectes pràctics, sí. Pel govern de Pedro Sánchez necessita, si vol aprovar alguna llei, que Junts per Catalunya li voti a favor.
Exacte.
Fins ara amb una abstenció en podia tenir prou. Ara amb una abstenció no en té prou perquè li faltaria aquest vot de José Luis Ábalos. Per tant, necessitaria un vot afirmatiu de Junts per Catalunya per aprovar qualsevol de les lleis que necessiti una majoria.
No us ressona el qui en pode fer que haga últim d'Aznar aquí? O sóc molt mal pensada?
Què vols dir? Que el jutge ha pres la decisió tenint en compte aquesta aritmètica parlamentària?
Bueno, el jutge tenia un motiu per prendre la decisió, que són els 24 anys que se li demanen, però si a més fa un pisuerga, doncs escolti, jurídicament ho tinc vestit i políticament m'interessa, doncs pa dentro, no? Són dos secretaris d'organització a la presó amb una incidència directa al sentit del vot per aprovar, per exemple, pressupostos.
Per cert, risc de fuga és l'argument. Encara no tenim tot d'allò, però risc de fuga.
Era previsible.
Recuperem el professor Nacho Sorolla. Està aquí, professor. Bona tarda de nou.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. Li preguntava què es pot fer per revertir una situació com, per exemple, les ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, on només el 13% té el català com a llengua materna i només un 8% la té com a llengua habitual. Amb xifres tan baixes, què es pot fer per revertir-ho?
Clar, la complexitat de les dades territorials, que són molt recents i per tant encara hem d'entrar una mica a veure què és el que ens diuen, ens mostren situacions molt diverses, és a dir, situacions des de les que el català és una llengua que és molt minoritària, ho ha sigut històricament ja, però els processos migratoris últims han mostrat aquesta dificultat per visibilitzar la pròpia existència de la llengua i dels seus parlants inicials, i per tant sabem que algunes dades ens indiquen que aquests propis parlants inicials no en fan un ús habitual de la llengua i, per tant, veiem menys ús de la pròpia proporció que hi ha de parlants inicials. També hi ha altres territoris, i de fet en la major part dels territoris i en la major part de Catalunya el que tenim són dades positives en termes de són més els que parlen la llengua que no els seus parlants inicials. Per tant, què és el que s'ha de fer? Hi ha diverses línies importantíssimes. Una és mantenir la presència de la llengua en el sistema educatiu, això ha estat una qüestió històrica que ha facilitat que sigui una llengua compartida i, per tant, una llengua de coneixement pràcticament universal. Evidentment, els últims fluxos, això ho han posat més en dubte, però aquesta continuïtat pot permetre el sosteniment de la pròpia llengua minoritzada. Tenim altres vies com mantenir la importància de la llengua en termes laborals, per exemple, és a dir, s'ha mostrat en diferents estudis que el català és una llengua que permet, el coneixement del català permet l'ascens social i, per tant, permet el coneixement del català i del castellà accedir a llocs laborals que d'alguna forma no es poden accedir sense el coneixement d'aquestes llengües. I evidentment també hi ha diferents missatges depenent també dels grups sociolingüístics, és a dir, la gent que té el català com a llengua inicial, que l'utilitza de forma habitual, és important també visibilitzar aquesta llengua amb el manteniment de l'ús, és a dir, usar de forma normal aquesta llengua i no adreçar-se directament a una persona que no coneixem en una altra llengua que no sigui el català, i a la gent que no la té com a llengua inicial, evidentment, tot aquest procés d'aprenentatge mitjançant el sistema escolar o tota aquesta qüestió relacionada amb, d'alguna forma, apropiar-se de la pròpia llengua i considerar que dintre d'aquesta diversitat lingüística que tenim al món el manteniment de l'ús del català és important, perquè és l'únic lloc on podem fer ús d'aquesta llengua i, per tant, la diversitat mundial passa per mantenir aquesta llengua, doncs també és important per aquells que no són els propis parlants inicials de la llengua.
On hi ha més ús del català és a les Terres de l'Ebre, al Pirineu, a la Catalunya Central, són territoris menys poblats, en canvi l'àrea metropolitana són les xifres més preocupants perquè és on menys ús hi ha, però també destaca molt la caiguda de les comarques de Girona. Han retrocedit molt en 20 anys. Els ciutadans que diuen tenir el català com a llengua inicial fa 20 anys eren un 52% i ara és un 39%. És baixar un 13%. És preocupant que en un territori com aquest, que tradicionalment era molt catalanoparlant, les xifres estiguin en descens, en picat?
Clar, aquí hi ha una importància de les migracions des dels anys 2000, les noves migracions en què han seguit un recorregut molt diferent del que van ser les migracions dels anys 60 o 70. Aquelles migracions, sobretot, el que se van establir especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, i per tant el que van veure va ser tota aquesta configuració dels cinturons al voltant de Barcelona. En aquest cas, les últimes migracions han tingut una dispersió territorial molt més igualada, és a dir, la població migrada sí que ha anat tant a zones urbanes com a zones rurals. També tenim comportaments bastant diferents, és a dir, per exemple, tenim especialment a Ponent, però també a les Terres de l'Ebre, una bona o una important presència de parlants d'altres llengües diferents del castellà, és a dir, tenim com un percentatge al Ponent, seria el més exemplar, d'un 20% de parlants inicials d'altres llengües, mentre que altres zones, com les comarques centrals, per exemple, on els parlants d'altres llengües són minoritaris, entre cometes, són l'11,8%, és a dir, són menys presents, i hi ha més presència de parlants de castellà especialment. Aquí tenim una mica l'explicació també de com Tarragona, el Camp de Tarragona, ja sabíem que tenia uns percentatges bastant propers a l'àrea metropolitana de Barcelona, però com aquesta de Girona, també, novament, ens apareixen aquestes configuracions en què hi ha canvis en la pròpia composició de la població i, per tant, un canvi en els propis comportaments sociolingüístics o la composició sociolingüística de la població. Per tant, d'alguna forma, segurament que si entrem internament també veurem dinàmiques bastant diferents depenent de les comarques, de cadascú
una de les vegueries. I d'alguna forma ens explica aquesta diversitat.
Ens queda un minut, per tant li demano allò molt curtet. Quan un noi és expert i veu aquestes dades, les troba molt preocupants i és inevitable ser pessimista. Però de la conversa amb vostè em fa la sensació que vostè no ho és tant de pessimista i que intenta buscar els brots verds, podríem dir. No és tan pessimista?
Les dades percentuals sí que mostren aquesta visió pessimista, és a dir, els percentatges, evidentment, el que marquen és aquesta presència minoritària de la llengua en qualsevol de les dades que mirem. Quan ho mirem en termes absoluts, les dades no són tan negatives, en el sentit que veiem que hi ha una estabilitat d'aquesta comunitat lingüística. També veiem dades que són negatives, que no es veuen a simple vista, com per exemple quan mirem per grups d'edat, veiem que habitualment entre els parlants inicials i els que la usen habitualment hi ha un increment, és a dir, veiem que en termes generals tota la població doncs hi ha més gent que la usa que els propis parlants inicials, però en la població jove, per exemple, veiem que aquest índex d'increment o es redueix o pràcticament no apareix. Per tant, veiem dinàmiques que també ens apunten a qüestions negatives. En tot cas, entenem que la complexitat pròpia de les dades, de vegades mirar-nos només el percentatge, simplifica molt la lectura, entrar més a fons ens ajuda molt més a entendre-ho i també a veure quines vies d'acció hauríem de desenvolupar per apuntar al que realment pot ajudar a incrementar l'ús.
És Nacho Sorolla, és sociolingüista, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i professor de la Universitat de Saragossa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies, bon dia.
Queda res, un minut per arribar a les 4. No sé si voleu afegir alguna cosa sobre la situació del català.
Jo crec que ens hem de posar, a part de tot això que el professor, ens hem de posar molt creatius. I tenim un Barça, que pels que som culers, que té uns jugadors del planter que parlen català, que són catalans, que Lamine Yamal és català. Jo crec que... Jo sé que ells no faran campanya per això, no? Però aprofitar que parla català per ser una llengua sexy precisament en els entorns on més es necessita que la gent prengui consciència del català. Crec que seria una bona acció i que la gent la podria agafar bé.
Doncs qualsevol idea és benvinguda, fa l'efecte, per tant, totes sumaran. Ho deixarem aquí perquè són ja pràcticament les 4. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Gràcies.
Adéu.
30 segons i seran les 4 de la tarda, 30 segons i començarà la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. O tota la informació al 3Cat Info durant la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.